Quadern número 166 de Cristianisme i Justícia. Títol: Quan el nihilisme despulla la fraternitat. La lluita per la justícia en una cultura nihilista. Autor: Josep Ignasi González Faus. Com és possible que el veritable goig sigui tan escàs en una civilització com la nostra, que d'altra banda ha elevat la humanitat molt per sobre del que podien esperar i pressentir les generacions que es van precedir? No hem superat mil i mil vegades en nosaltres el vell Adam? No som potser més semblants a Déu que a ell? No sent l'orella gràcies al fil telefònic els sons que s'emeten des dels continents més llunyans? No contempla l'ull gràcies al telescopi l'univers de miríades d'estrelles i amb ajuda del microscopi tot el cosmos d'una gota d'aigua? No venç la nostra veu l'espai i el temps en un segon? No es burla de l'eternitat gravada en la plaça d'un fonògraf? No ens transporta amb seguretat l'avió a través d'un cel vedat als mortals durant mil·lennis i mil·lennis? Per què, doncs, aquestes conquestes tècniques no paivaguen i satisfan el nostre jo més íntim? Perquè tot i aquest tu a tu amb Déu, l'ànima humana no sent el veritable goig de la victòria, sinó únicament el sentiment aixafador de què no fem altra cosa que ser prestataris d'aquests esplendors, de què no som res més que déus postissos? Quina és l'arrel d'aquesta malaltia de l'ànima? Stefan Zweig, Sigmund Freud, La curació per l'espíritu, Barcelona, Acantilado, 2006, capítol 8. Capítol 1. Del nihilisme metafísic a la banalitat del mal, la nostra trajectòria. La tesi fonamental d'aquesta primera part, més aviat filosòfica, és que el nihilisme occidental que veurem en aquestes pàgines i que caracteritzaré com a nihilisme laic o descafeinat és un fenomen derivat del cristianisme com a procés històric i d'una història a la qual es concedeix entitat, autonomia i sentit. Crec que no és concebible aquest nihilisme nostre en les altres religions. En les religions d'Orient, i tot i que el mateix Nietzsche considerés el budisme com a nihilista, per exemple, el fet de negar tota entitat a la història podria semblar una font de nihilisme, però no ho és en la mesura que actua en el marge de la història. L'islam sembla, en canvi, una religió més volcada a la història, però li falta autonomia respecte a ella i la seva concepció teocràtica impedeix qualsevol mena de nihilisme. Només és en la tradició judeocristiana, amb una religiositat també girada vers la història, amb una història dotada d'entitat, crida a créixer i progressar i submergida en el marc d'una promesa on pot nàixer el nihilisme de què tractarem. En efecte, el nihilisme, per dir-ho d'alguna manera, obre els ulls o el desig del món occidental, progrés, valors de llibertat i fraternitat, desacralitza el món donant entitat a la realitat i a la història i posant aquesta en mans de l'home, formulant ja des del segle II que els humans hem estat creats per a créixer i progressar. Sant Irineu. Per això hi ha qui des de fora del cristianisme l'ha qualificat com la religió del final de la religió. Ara bé, la promesa cristiana no sembla complir-se o no és ben dirigida i acaba provocant una sensació semblant al suplici de Tàntal, sempre amb la gota d'aigua que calmaria la seva set a tocar dels llavis però sense aconseguir-la mai. Això és, doncs, el que intentaré mostrar, que el nostre nihilisme és postcristià i postmodern. Vegem-ho breument a través d'alguns textos. Capítol 1.1. El malson d'un món orfe. El primer text és el cèlebre somni de l'alemany Jean Paul, discurs del Crist mort des de la volta del món sobre el fet que no hi ha Déu. El text, d'innegable cromatisme romàntic, descriu una aparició de Crist, figura noble amb rostre d'un immens dolor, sobre una església sacsejada per un terratrèmol. Tots els presents pregunten: Crist, existeix un Déu? No existeix, és la resposta. I prossegueix: vaig caminar per mons, vaig entrar dins els sols i vaig recórrer volant tots els deserts del cel, però no hi ha cap Déu. Som tots orfes, vosaltres i jo. No tenim cap pare. Crist recorda el temps en què va estar sobre la terra quan encara era feliç, encara tenia el meu pare infinit i encara aixecava alegre la mirada sobre els turons. Com a resultat d'aquesta resposta, l'ombra de tots els difunts va ser sacsejada per un ensurt i cadascú es va trobar separat dels altres. L'autor presenta el seu desencant com un somni, com un mal son. Per això, en despertar, la meva ànima plorava de goig per poder adorar encara Déu. No és cert que siguem orfes i que per això cada un es trobi separat dels altres, però el recurs al somni va ser només una excusa de Jean Paul per a poder publicar el text. La realitat és que el somni actua més aviat com una profecia que es va complint i que provoca diverses reaccions. Capítol 1.2. Del mal son a la realitat. Tres possibles reaccions: Marx, Sartre i Dostoievski. A. Per al jove Marx no es tracta d'un malson, sinó d'una bona notícia. L'absència de Déu desemboca en la doctrina que l'home és l'ésser suprem per a l'home i, en conseqüència, en l'imperatiu categòric de tirar per terra totes aquelles relacions de poder que esclavitzen l'ésser humà. B. Un segle més tard, i després de passar per Nietzsche, un altre Jean Paul, aquest francès, Sartre, llegirà la profecia del seu homònim alemany com una mala notícia, perquè l'home és l'ésser que projecta ser Déu. Però la idea de Déu és contradictòria i ens perdem inútilment. L'home és una passió inútil. D'aquesta passió inútil no serà gens estrany que ens sorgeixi la coneguda definició de Sartre, molt propera a la sensació d'estar separats, que descrivia el primer text: l'infern són els altres. C. Entre ambdós, i amb un cert aire no de profecia sinó de fantasia i potser fins i tot la més inversemblant, F. Dostoievski fa imaginar a un dels seus personatges, el següent, en quedar sols com desitjaven, en restar orfes. El primer que farien els homes és abraçar-se estretament els uns amb els altres, i tot el gran excedent de l'antic amor a aquell que és la immortalitat s'encaminaria vers la naturalesa, el món i l'home. Com s'afanyarien a estimar llavors els homes per abecar la tristesa del seu cor. Capítol 1.3. La clarividència de Nietzsche. Encara que és anterior a Sartre, mereix un apartat especial perquè és el més significatiu de tots. Abans voldria assenyalar una ambigüitat de Nietzsche. Es va declarar el primer nihilista d'Europa, però crec que la paraula en ell té dos sentits que de retop poden ajudar a entendre l'ambigüitat i la dialèctica del nostre nihilisme que veurem en la segona part. Per un costat, Nietzsche denuncia tota la història de l'Occident platònico-cristià com a pur nihilisme, ja que no fa més que negar la realitat i la vida en nom d'una idea real, i per aquesta negació es val del ressentiment i l'enveja dels dèbils. D'aquí ve l'enemistat de Nietzsche amb la compassió i les seves proclames de destruir els febles que impedeixen viure. És el crit del déu grec, Dionís contra el crucificat. Resulta paradoxal que fos un acte de compassió envers un animal maltractat per un cotxer el que desencadenés en el filòsof la darrera crisi, la que el portà a un psiquiàtric del qual ja no va sortir més. Però potser, des de la seva pròpia òptica, aquell no seria un acte de compassió, sinó de bon gust, d'estètica, als quals Nietzsche era particularment sensible. En qualsevol cas, el que acabo d'exposar seria una acusació de nihilisme més que una professió de fe nihilista. Però, en un altre sentit, la percepció del que significa la mort de Déu, que potser ningú no ha copsat com ell i ha estat capaç de suportar com ell el porta a afirmar una altra forma de nihilisme que es reflecteix en el seu mut estremiment davant l'etern retorn de tot el real, de tot el real. Nietzsche creu que tots els ateïsmes anteriors a ell segueixen sent deutors d'allò que han negat i davant d'ells recordarà que Zaratustra estima aquells que no necessiten buscar una raó per morir i sacrificar-se més enllà de les estrelles i s'immolen a la terra. El seu programa de recreació de tots els valors és en realitat una decisió de crear-los del no-res, perquè no hi ha un nord al qual referir-nos ni un indicador de la direcció vers on ens hem de moure sense saber si anem cap a un costat o cap a l'altre, cap endavant o cap enrere. Es comprèn que la terrible força d'aquest programa acabi per portar-lo a la bogeria. I això és el que ve a dir el celebèrim text de la Gaia Ciència. Tots nosaltres som els seus assassins, de Déu. Però com ho hem fet? Com hem pogut veure'ns al mar? Qui ens donà l'esponja per esborrar l'horitzó sencer? És que no avancem sense parar? Endarrere, de costat, endavant, en totes les direccions. Hi ha encara un dalt i un baix? No errem com un no res sense fi? No sentim l'alè de l'espai buit? No hauríem d'esdevenir déus nosaltres mateixos per semblar-ne dignes? L'insuportable de la seva proposta fa que Nietzsche hagi influït més per l'altra forma de nihilisme que per aquesta. I parlo de proposta insuportable perquè ell, en tota la seva obra posterior, va fustigar tots aquells que trivialitzaven l'acte de matar Déu. Això explicarà, com he dit, l'elevada ambigüitat del nostre nihilisme, el seu caràcter laic suavitzat, que a vegades he qualificat com nietzschianisme per al poble, parodiant la seva designació ja clàssica del cristianisme com a platonisme per al poble. I passant del segle XIX a la segona meitat del XX, els dos textos que segueixen ens permeten enllaçar l'autèntic Nietzsche amb la seva herència en el nostre nihilisme laic. Vegem. Capítol 1.4. Analgèsics contra Nietzsche. A. En el seu llibret Què és ser agnòstico? Tierno Galván no afirma ni nega Déu, ni tan sols confessa que ignora la resposta a la pregunta sobre la seva existència. Simplement no li interessa la pregunta, ja que l'home pot sentir-se perfectament instal·lat en la finitud. Ser agnòstic és no ignorar Déu i creure en l'utopia del món. La nostra insatisfacció amb el món no és mai insatisfacció que procedeix del món com a finitud, sinó com a resultat de la manipulació per l'home. Tot i desentendre'ns de la pregunta sobre Déu, Tierno dona com a cert que el finit és l'únic que hi ha. Però això ens interessa menys ara. El que és decisiu en l'exalcalde de Madrid és l'opció per l'arranjament de la finitud, per a poder-s'hi instal·lar plenament. Ser agnòstic implica ser revolucionari, i els revolucionaris viuen la satisfacció de la finitud com a sacrifici i esforç, opció a la qual nosaltres ja hem renunciat, excepte en el camp de la tecnologia. Es comprèn que Tierno consideri malaltissa la proclama i el programa de Nietzsche perquè, en el fons, enyora Déu després d'haver-lo matat. B. Pocs anys després apareixia l'era del buit, de G. Lipowski, a qui tornarem a trobar en la part següent. Encara que aquesta menció del buit semblaria emparentar-lo amb la proclama del boig de Nietzsche, aquest autor ja no entra en disquisicions filosòfiques i s'hi oposa al profund axioma nietzschià. És millor qualsevol sentit que cap. Ara ja no necessitem creure això. Per això hem renunciat a la recreació dels valors i a la construcció del superhome. El desert postmodern està tan allunyat del nihilisme universal passiu i de la seva delectació en la inanitat universal com del nihilisme actiu i la seva autodestrucció. L'alegre novetat és que Déu ha mort. Les grans finalitats s'apaguen, però a tothom tant se li fot. La necessitat de sentir ha estat escombrada, com si el capitalisme hagués de fer indiferents als homes com ho ha fet amb les coses. Penseu el que vulgueu de la televisió, però connecteu-la. Com podem veure, el francès coincideix amb Tierno en la plena instal·lació en la finitud, però se n'aparta totalment pel que fa a l'opció per transformar el món finit que implicava sacrifici i esforç. Per què sacrificar-se? Avui Narcís s'allibera embolcallat en amplificadors, protegit per auriculars autosuficients. En Tierno Galván encara dominava una lògica socialista. Lipovetsky viu una lògica capitalista en què la pregunta pel sentit queda substituïda pel consum. Amb dues reaccions tampoc no són definitives. En la història no hi ha res que ho sigui. En la part següent introduirem un text de Mario Benedetti, dur i lúcid, que, sense referir-se als dos textos citats en aquest apartat, podria valer com a resposta a aquesta darrera etapa del nostre recorregut. Abans, però, potser convindrà fer unes reflexions sobre tot aquest procés. Capítol 1.5. Balanç. El procés descrit és com el fracàs o la caiguda d'un avió, però vista des del cel, de les altures intel·lectuals. En la part següent intentarem veure-ho a un nivell més arran de terra, més humans, més històrics, més pràctics. Però primer proposaré unes conclusions que ens facilitin la transició. A. En el concepte genèric de religió, Déu acostuma a funcionar com a garant d'un ordre establert. Però el cristianisme, amb les seves melodies de regnat de Déu i pecat del món, ajuda a descobrir la nostra situació com a desordre imperant. I en això la modernitat seguirà el cristianisme. La fe cristiana i darrere seu o contra seu la modernitat introdueixen la idea de progrés històric davant d'allò que Mounier anomenava el desordre establert. La sensació de conflictivitat davant els ordres vigents, justificats d'una manera religiosa o política, enllaça la modernitat amb Jesús de Natzaret pel seu anunci del regnat de Déu davant la infidelitat del poble. De fet, i encara que amb un retard vergonyós, com acostuma a succeir en la jerarquia de l'Església Catòlica, Joan Pau II va proclamar que aquell crit de la Revolució Francesa, llibertat, igualtat, fraternitat, és profundament i plenament cristià. Bé, però ni el progrés ni la plena instal·lació en la finitud no semblen haver vingut ni amb Déu ni sense ell. En el transcurs de la nostra història moderna va apareixent la sensació que Déu tampoc no se sosté en la revolució. Contra Déu o amb Déu, la revolució sembla haver-se anat revelant com a impossible o decebedora en els seus resultats. A Rússia, a la Xina, a Cuba o a Nicaragua. Tan decebedora com resultaria la nostra situació actual per a un Condorcet o per a qualsevol altre dels profetes de la Il·lustració. I ara ja no són textos de filòsofs, sinó experiències històriques les que estem llegint. Sí, doncs bé, a l'Església primera era fàcil percebre un contrast entre l'expectativa «Senyor, és ara quan establiràs el teu regne?» i la paciència. No us toca a vosaltres saber ni decidir això. Actes dels Apòstols 1:6-7. En canvi, amb la modernitat, pel fet de no tenir ja més que la terra, es trenca aquest llaç antitètic i l'expectativa creu que ja ha arribat aquest ara, i quan aquesta expectativa es vegi decebuda, no tindrà més sortida que el desengany en lloc de la paciència, decebuda perquè el desordre imperant segueix avançant, tot i les promeses del progrés, amb la seva triple amenaça cada vegada més gran i més seriosa: la nuclear, l'ecològica o la desesperació de la fam. I des d'aquest difús estat d'ànim podem analitzar ràpidament la nostra hora actual. Capítol 2. La nostra situació. Un nihilisme descafeïnat. El penediment s'ha convertit en una indústria lucrativa. Polítics, intel·lectuals, politòlegs, economistes i, sobretot, algun oportunista concorrent al confessionari de l'imperi o alguna de les seves parròquies de moda reneguen allí del seu passat solidari, de la seva tasca per causes justes, del seu fàstic per la tortura. El món consumista els rep amb els braços oberts i, de passada, els roba la cartera. Tot i això, els privilegiats del canibalisme econòmic mai no els admetran verdaderament entre els seus. En el mercat de la deslleïtat, el penediment no és la més fiable de les garanties. Mario Benedetti, El País, 25/11/1994. Aquest text de Mario Benedetti marca la reacció contra l'actual nihilisme del nostre Occident. Diu a Tierno Galván que l'opció per canviar la finitud acabat, duent-nos al confessionari de l'imperi, i coincideix en Lipovetsky oposant-s'hi en el paper assignat al sistema capitalista en el nostre procés. Aquell canibalisme econòmic ha acabat sent el port al qual ens ha dut la trajectòria post-viatgeria nietzschiana. L'Holocaust, els gulags i la Segona Guerra Mundial tenen molta relació amb la sensació de frustració davant d'una suposada promesa històrica. Pocs anys després de la Guerra Mundial es va publicar una cèlebre novel·la, L'hora 25 de C.B. Giorgio, que pot ser un dels primers senyals d'aquesta desesperança. L'hora 25 és l'hora en què ja no ens podrà salvar ni un Messies. Però abans d'aquesta hora, convindria conèixer les dures acusacions fetes al nostre progrés per una de les ments més lúcides i més honestes del segle passat, W. Benjamin, per aquí el progrés se'ns ha convertit en el camí del retorn a la barbàrie. I abans d'ell, farà esment també a la fina observació d'una altra ment privilegiada, la jueva francesa Simone Weil. Coneixent-los tots dos, no estranya la ironia del gran biblista Lofting: el nostre progrés no ha estat que els homes deixem de menjar-nos els uns als altres, sinó que ens mengem els uns als altres amb ganivet, amb forquilla i tovalló. I finalment, l'observació cruel de T. Adorno que Auschwitz no va ser un accident en el nostre sistema, sinó una conseqüència d'ell. I bé, què succeeix en religions girades vers la història quan arriba la crisi d'aquesta? O es manté l'atenció en la història i aleshores sorgeix la temptació nihilista, o s'abandona el gir a la història i aleshores brolla la temptació de l'agnosi? Faré una ràpida observació sobre l'agnosi per a després passar al nihilisme, que és el que ens hem proposat analitzar. L'agnosi, la salvació per un coneixement esotèric revelat només a uns privilegiats, va sorgir ja com a gran tentació del cristianisme primitiu davant de la no arribada de la resurrecció final. I com assenyala amb raó José Antonio Marina, malgrat haver combatut decididament l'agnosi, el cristianisme occidental va quedar seriosament desfigurat com una forma d'agnosi. Posaré dos exemples d'això, aclarint abans que no es tracta de negar la importància del coneixement, sinó d'afirmar la salvació pel coneixement. A. Un exemple d'aquesta agnosi el tenim en la manera de plantejar el tema de Déu. En el camp exclusivament racional, el problema de Déu s'ha de plantejar més com a pregunta ineludible de la nostra raó que com a certesa o demostració elaborada. Aquest plantejament va quedar bloquejat en el cristianisme occidental, i no solament per resistències de la jerarquia eclesiàstica, sinó per la implantació del cristianisme en la cultura i la filosofia gregues, i per la progressiva assimilació del Déu anunciat per Jesús amb el Déu deduït per Plató o Aristòtil. Fins que la recuperació de la història i la promesa històrica per la modernitat es va anar fent progressivament al marge o en contra del cristianisme que n'havia estat la matriu. Bé, un altre exemple el podem trobar algunes de les més recents ofertes de salvació dins el cristianisme que sorgeixen revestides d'un cert to esotèric o fins i tot místic. Gairebé totes tenen en comú una fugida de la història cap a una certa forma d'agnosi, si bé la interioritat és indispensable per afrontar amb garanties la duresa de la història, no s'hauria d'acabar convertint en una fugida de la història. La fe acaba esdevenint aleshores una espècie de mercat de saber o de recursos humans espirituals, però ja no és una entrega confiada de la totalitat del propi ésser. O sigui, després del desengany que apuntàvem a la part anterior, ens ha fallat el Déu del cel i la terra, ha vingut el desengany que apuntava no fa gaire J. Ramoneda. Després del cel ens ha fallat la terra, i sense cel ni terra, on hem d'apuntar? O amb altres paraules més filosòfiques que arriben a la mateixa conclusió. L'insuportable nihilisme teòric nietzscheà que ens força a definir-nos i a comprometre'ns arriscadament, tant com la fe en Déu. Ja no sembla que el pugui substituir la tranquil·la instal·lació en la finitud propugnada per Tierno Galván. Aquest autor, en el seu posicionament en contra de Nietzsche, havia endevinat l'aspecte insuportable del seu nihilisme capaç de dur-nos a un psiquiàtric i creia que el compromís amb la Terra ens alliberaria d'aquella amenaça. Però avui sembla mostrar-se com a impossible fins i tot aquella condició ineludible que posava Tierno Galván per instal·lar-nos plenament en el món, l'entrega per arranjar la finitud. En llenguatge castís, dona la sensació que la nostra finitud no hi ha Déu que l'arregli, i el pitjor és que tampoc no sembla haver-hi home que la pugui arreglar. Cal proclamar aleshores allò de «mor Déu, mor l'home»? Hi ha dues respostes fonamentalistes a aquesta pregunta que crec que hem de defugir. Una de positiva que s'acostuma a fer servir després com apologètica religiosa i una altra de negativa que vol seguir creient en l'home malgrat tot i que de vegades apareix en el voluntarisme d'alguns vells marxistes. Però també hi ha una no resposta còmoda que defuig la pregunta per poder seguir sent ateu o millor, una resposta a l'estil de Pilat que, en comptes de respondre, es limita a preguntar «Què és l'home?». I ara arriba el moment d'establir la tesi d'aquest capítol. Jo sospito que aquesta resposta al·lusiva és la que es respira en tota la nostra cultura ambiental, configurada avui no pels grans autors o grans mestres, sinó pels imperatius categòrics de l'economia i pels mitjans de comunicació de masses que són els seus servidors secrets i segurs. Per això, el nostre d'avui és un nihilisme pràctic i tàcit que no es formula ni es professa ni es defensa, però actua com a pressupòsit latent d'unes conductes i unes formes de vida. Aquest nihilisme descafeinat no s'amagarà de proclamar de tant en tant grans victòries tecnològiques que ens ajudin allò que A. Camus proposava resignadament com a solució de la vida. Imaginar Sísif feliç, però a l'hora de la veritat i del compromís decisiu aquest nihilisme tornarà a respondre com a Pilat: què és la veritat? O què és l'home? I és aquesta actitud la que he qualificat com a nihilisme laic. Dedicarem aquesta segona part a apuntar alguns exemples d'això que semblen típics de la nostra hora actual. Capítol 2.1. La cultura de l'oblit. J.B. Metz o Alzheimer o l'Alzheimer social. No em sembla exagerat dir que Auschwitz i tot el que aquesta paraula comporta pot ser un dels grans arguments en pro d'un nihilisme radical. L'única manera de combatre'l seria haver pres seriosament el balanç que T. Adorno va assignar aquella pàgina impresentable de la nostra història, d'imperatiu categòric que no es torni a repetir mai més. De totes maneres, el món posterior a la Shoah continua farcit de petits holocaustos, elevats per un dia a ser material de primera pàgina i poc després oblidats per a donar pas a nous titulars. El resultat pot ser més o menys aquest. Un dels supervivents més significatius al camp de concentració, l'italià Primo Levi, viu els 40 anys següents a la Guerra Mundial dedicat a donar testimoni d'Auschwitz. I segons la versió més comuna, el 1987, acaba suïcidant-se per la decepció davant la indiferència del món de la postguerra davant d'Auschwitz. Levi va poder suportar l'Holocaust, però no va ser capaç de suportar que l'oblidessin ni que hi restéssim indiferents. No va poder suportar que l'oblidéssim ni que hi restéssim indiferents. J.B. Metz ha parlat repetides vegades de la nostra societat occidental com a propagadora d'una còmoda cultura de l'oblit, que potser no voldrà oblidar quan busca reivindicacions personals, però que gira full de seguida quan es tracta d'allò que Metz qualifica com a memoria passionis, el record constant de les creus de què està sembrada la nostra humanitat i per a un cristià el seu entroncament amb la passió de Crist. De la cultura de l'oblit es passa a la desmemòria, de manera que la nostra societat occidental pot ser qualificada com la societat amb Alzheimer. No em refereixo amb aquesta designació a una malaltia personal ben trista i que potser un dia aconseguirem combatre, sinó a un diagnòstic social, una societat que només viu instants inconexos i que, com la persona amb Alzheimer no pateix o pateix només a l'inici del procés quan s'adona que perd, però no després, quan ja ha perdut del tot la memòria. Els que pateixen són els que des de fora s'adonen de com la malaltia va erosionant tota capacitat humana de comunicació, perquè el preu d'aquesta manca de patiment és precisament la pèrdua total del seu caràcter de persona, la incapacitat per reconèixer la seva identitat present i passada. No en va, el salmista qualificava la mort com el país de l'oblit. Saviesa 87:13. Seríem, doncs, en bona part de la cultura actual davant d'un nihilisme indolor, germà de l'ètica indolora, de Lipovetsky. Aquest de Lipovetsky, aquest analgèsic, funciona semblantment al que es practica tan sovint en el maneig de la informàtica. Eliminar? Sí. Estàs segur que desitges borrar definitivament l'arxiu? Sí, i endavant. Capítol 2.2. La utilització egoista i selectiva dels holocaustos. Sense deixar la monstruositat d'Auschwitz, un altre supervivent de la Shoah, el gran escriptor Eli Wiesel, va afirmar que Auschwitz no havia mort el judaïsme, sinó el cristianisme. Podríem comentar amb una d'aquelles clàssiques distincions escolàstiques: no va morir més aviat un cert cristianisme? Concedit, tot i que, paradoxalment, aquell cristianisme mort segueixi present, malauradament, en molts sectors de l'altra societat. Però el que el meu estimat Wiesel no s'atreveix a proclamar és que, en l'actual estat d'Israel, qui està morint no és el poble palestí, sinó el judaïsme, un cert judaïsme, caldria matisar amb la distinció anterior. L'Estat, més que el poble d'Israel, en usar holocaust com a eximent dels seus crims, comet el mateix pecat d'aquell cristianisme que va usar el Calvari i la Creu com a eximent del seu antijudaïsme. I no cito això per criticar Güssel, sinó perquè ens pot servir de mirall, perquè és un altre autor jueu qui ha escrit. L'estat jueu va intentar utilitzar els records tràgics com a record de la seva legitimitat política, com a salconduit per a totes les seves actuacions polítiques passades i futures, i sobretot com a pagament per avançat de totes les injustícies que pogués cometre. D'altra banda, hi ha una paradoxa destacada. Els que més radicalment neguen Déu després de l'Holocaust són els que no hi eren. En canvi, molts dels qui el van viure creien i van pregar. Podrem no comprendre i criticar aquesta incoherència, però també haurem de reconèixer que la fe admirable d'aquells supervivents de la Shoah té el risc de considerar després l'estat d'Israel com el capítol final del llibre de Job, que gairebé amb tota seguretat és un afegit posterior, i com el premi al qual es té dret després de tant patiment. Per això voldria apuntar de nou que aquella era la mateixa tentació dels primers cristians que veieren en la destrucció del temple per part de Roma la reivindicació de Jesús per part de Déu. Però Déu no es reivindica destruint, sinó ressuscitant. I nosaltres hem de preguntar, no és Déu això el fet que es defuig l'altra pregunta urgent? No ja on era Déu, sinó on era l'home a Auschwitz, o com parlar de l'home després d'Auschwitz. Capítol 2.3. L'enderrocament dels sants. Un altre tret típic del nostre nihilisme laic el qualificaria com la necessitat de no tenir sants. Santa Teresa no va ser una dona amb unes experiències que ens fan preguntar-nos sobre Déu. El que tenia simplement eren orgasmes que ella no sabia reconèixer ni qualificar. Jutgem així amb absoluta seguretat fets de fa 500 anys i sense haver-nos-hi apropat treballosament i amb neutralitat. Fa poc he llegit el llibre de J. Cerca sobre el 23F. A més d'estar ben escrit, sorprèn perquè no hi trobem ni una sola bona intenció en tota la història de la nostra transició democràtica. Si hi hagués actes que podrien semblar generosos, ben intencionats i èticament valorables, en realitat eren fruit d'egoismes més o menys mesquins i d'afanys de poder polític, i això tant en Suárez com en Carrillo o en el rei. En tot cas, si hi ha algú mogut per una generosa intenció altruista, resulta que és el coronel Tejero, amb la qual cosa s'envia un missatge clar i tàcit al lector sobre els perills de tota generositat. I això no es deu a una intenció expressa de l'autor, sinó a una mentalitat apocal de la qual el nostre autor participa sense saber-ho. Un exemple semblant el tenim en l'últim llibre sobre Alfonso Comín, que prefereixo no citar. L'autor ja diu que no pretén fer hagiografia, cosa que està molt bé perquè Alfonso va ser un home amb molts defectes. Però el que sorprèn no és això, sinó que són les conductes més nobles i compromeses de Comín les que hi són presentades com a mesquinament mogudes per afanys i càlculs de poder futur. La tesi latent a tots aquests exemples és: tot acte que sembla generós i desinteressat és en realitat egoista. La tesi latent a tots aquests exemples és: tot acte que sembla generós i desinteressat és en realitat egoista. Busca poder, admiració o rentar-se d'alguna culpa que no agrada. Res més. Absolutament res més. No es tracta que l'ego pugui tacar o entrevolir sempre el millor de nosaltres. Es tracta més aviat que l'únic que existeix és el nostre ego i res més. Al revés, que La Pesta, de Camus, són llibres que semblen escrits per a testimoniar que en l'home no hi ha res digne d'admiració. Com a màxim, l'únic digne d'admiració serà l'honestetat de qui escriu allò que està per damunt no tan sols de totes les geografies, sinó també de totes les mesquineses, afanys de poder i protagonismes que denuncia. Ja no es tracta, doncs, que hi hagi en nosaltres un ego que ataca tot el que és noble. Es tracta que només existeix l'ego i res de noble. Capítol 2.4. La modernitat líquida i la banalitat del mal. La modernitat líquida és una obra molt recomanable de Z. Bauman. La utilitzo aquí com a paradigma d'una sèrie d'obres que ara mateix abocaré, però també perquè el que he anomenat en la part anterior nihilisme light es podria qualificar també com a nihilisme líquid. Es tracta d'una realitat sense solidesa ni consistència, acomodable, maleable. Aquest continu i recuperable canvi de posició, com escriu Bauman a la primera pàgina de la seva obra. Sense temps aquí per analitzar més detallades, em limitaré en un joc de títols d'obres importants que em semblen significatius. Del tal llegit Lipovetsky crida l'atenció l'evolució dels seus títols de l'Era del Buit, el 1983. Passem a l'Imperi de l'Efímer, 1987, i aquest acaba duent-nos al Crepuscle del Deure, 1992. El buit del primer títol pot al·ludir a la nostra sensació de nihilisme desencantat, que era el punt de partida de la meva reflexió. Aquest buit es fa suportable mitjançant l'entrega a l'Efímer. La segona obra de Lipovetsky està dedicada a la moda, però l'Efímer no és únicament la moda. L'Imperi de l'Efímer pot arrencar dels nostres mateixos orígens moderns quan Voltaire escrivia a Le Monde que res no és més necessari que el superflu. I la prova que aquell imperi de l'efímer no es limita només a la moda, la tenim només és un exemple més en l'expressió que un locutor de ràdio va cridar i repetir fins a l'esgotament que Messi va marcar el segon gol del Barça a la final de la Lliga Europea. Orgasme sideral, orgasme sideral. Sideral? A aquella mateixa hora morien de fam milers d'éssers humans, molts d'ells nens. A la mateixa hora persistien el càncer i la sida, i un pobre aturat andalús, empès per la desesperació, es decidia atracar un local de jocs del qual va sortir destrossat i mort pels mateixos clients. Sideral ja no significa més que particular. L'únic còsmic que hi ha és la meva petita satisfacció. I s'entén aleshores que aquest pendent ens porti al crepuscle del deure, que també es converteix en líquid, maleable i acomodable, com veiem en els més públics dels nostres fòrums, la política i l'economia. La total absència d'ètica i de responsabilitat social acaba fent-nos suportable el nihilisme, i això sembla reflectir l'estrany títol de l'últim Lipovetsky, La felicitat paradoxal. Paradoxal perquè l'autor es nega a proclamar que existeixi cap nihilisme avui dia gràcies a la nostra societat d'hiperconsum i al mercat de l'ànima. Però l'expressió més seriosa d'aquesta paradoxa crec que la tenim en el famós títol de Hannah Arendt, La banalitat del mal, dedicat al judici d'Eichmann a Jerusalem. Segons l'autora, és davant d'aquesta banalitat que les paraules i el pensament se senten impotents. Pàgina 382. I aquesta és la seva terrible lliçó. L'autora subratlla que Eichmann no va ser l'únic i que n'hi va haver molts així, terriblement normals, pàgina 412, i que ni tan sols amb la millor voluntat no es pot atribuir a Eichmann cap diabòlica profunditat, pàgina 434, perquè aleshores encara tindríem un nord o un horitzó davant del qual mesurar aquesta profunditat. Potser podríem parlar d'alguna cosa així als inicis, quan Himmler deia «Esperem de vosaltres que sigueu sobrehumanament inhumans», pàgina 160. Però després, com comentarà l'autora, succeeix que, tan aviat com un delicte fa la primera aparició en la història, la seva repetició és més probable que la primera aparició. Pàgina 412. I en aquesta repetició, el mal es va estructurant i es va tornant cada vegada més anònim i més invisible. El que fa possible aquesta banalització del mal és per a Arendt la interdependència entre la irreflexió i la maldat, tant allunyament de la realitat, tal allunyament de la realitat i tal irreflexió poden fer més mal que tots els mals instints potser inherents a la naturalesa humana. pàgina 434-435. Des d'aquesta interconnexió, fins i tot el terme clàssic de genocidi esdevé excessiu. En realitat, només es tractava de matances administratives. Pàgina 435. Una expressió que jo percebo com a molt propera a la de danys col·laterals, a la qual ja ens ha acostumat el nostre sistema econòmic. I de la pertinència de les reflexions d'Aren, em pot donar testimoni un altre dels nostres èxits literaris que no m'atreveixo a recomanar i del qual Jota Semprún va declarar que era el llibre més atroç que havia llegit mai. Em refereixo a Les Benignes de Jonathan Little. No és aquest el lloc ni sóc jo qui per a discutir l'exactitud històrica de la novel·la, que novament transcorre a l'Alemanya de Hitler i a l'època de l'Holocaust i de la Guerra Mundial. Tampoc no tinc autoritat per a comentar el valor literari de l'obra ni la inversemblança o recurs hàbil que l'autor pugui trobar-se en tots els fronts i moments del nazisme i de la guerra. Crec que n'hi hauria prou amb recomanar el pròleg de l'obra, una obra en la qual repetides diarrees i disenteries són descrites amb la mateixa detenció i detallisme amb què qualsevol novel·la clàssica hauria intentat descriure un paisatge esplendorós i en la qual el protagonista assassina l'amic que havia vingut a salvar-lo amb la mateixa naturalitat amb què li hauria donat la mà. Com deia Nietzsche en el famós text citat a la primera part, fa la sensació que hem esborrat el cel amb una esponja o hem desprès la terra de la cadena del seu sol i ara no sabem si hi ha un dalt, una dalt i una baix. Simplement les coses són així. La merda té tanta entitat i tanta naturalitat com el paisatge i disparar a l'amic és un fet tan natural com abraçar-lo. Això és tot el que hi ha i el protagonista de l'obra queda absolt, perquè l'altre tret significatiu de la novel·la de Little és el títol, Les Benignes. És una tragèdia d'Eurípides en la qual les fúries de la venjança, les erínies o innombrables, canvien de nom i es converteixen en benèvoles, eumènides, títol de la tragèdia, perquè la justícia deixava de ser el lloc mecànic de l'ull per ull o de la justificació del mal gratuït per a convertir-se en veredicte de la raó. Així en Eurípides. Però ara, en la reedició de Little, la benevolència deixa de ser la justícia des de la raó per a convertir-se en justificació del mal, gratuït i banal a la vegada, sense que tampoc es tracti d'una diabòlica profunditat o de ser sobrehumanament inhumans, com deia H. Arendt sobre Eichmann. Això és el que fan les eumènides en l'obra de Little. Per això he emparentat el títol de Little amb el de l'obra de Hannah Arendt sobre el judici d'Eichmann a Jerusalem. Banalitat del mal. Aquesta és la forma del nostre nihilisme lai. Capítol 2.5. La raó instrumental. Aquí seré més breu perquè és un punt ja molt conegut i analitzat. Només apuntaré que a l'arrel de tot aquest procés hi pot haver una expressió molt més antiga que van encunyar els dos autors de la dialèctica de la il·lustració, sobretot M. Horkheimer. Em refereixo a la raó instrumental com l'única forma de raó i com l'única raó universal que existeix. La deessa raó, erigida per la modernitat en veritable religió universal, ha resultat que només sap ser universal a l'hora de dilucidar com es fan les coses, però no a l'hora de dilucidar per què fer-les i quines coses cal fer. En el camp dels coms, la raó pot produir èxits enlluernadors, però també atrocitats estremidores. I el problema és que la raó no es pot donar a si mateixa un per a què o se'n pot donar una infinitat. El per a què només el dona alguna forma de fe, la qual és fe en valors, perquè aquests només s'afirmen de manera creient. El sistema capitalista, sobretot en la seva versió més salvatge, resulta un exemple eximi d'aquesta reducció de la raó a l'instrumental. Si alguna cosa dona més beneficis, això és el que cal fer, encara que sigui deslocalitzant pagant salaris injustos fins a arribar a l'enginyeria sorprenent de l'estafa de Madoff. I l'expressió d'aquesta raó, només instrumental, és l'argument tòpic davant de qualsevol consideració d'humanitat. Aquestes no són raons econòmiques. És inevitable abocar aquí el títol del cèlebre quadre de Goya: el somni de la raó produeix monstres. Capítol 2.5. 6. L'imperatiu de la felicitat. Si una de les arrels del nostre procés cap al nihilisme laic pot estar en la raó instrumental, la seva meta última, ara com ara, la declara el subtítol de l'altra obra d'èxit de Pascal Bruckner, El deure de ser feliç. L'últim graó del procés descrit és que això és el que ens fa feliços. Estem obligats a ser feliços. Així i a proclamar-ho ben alt. D'una altra manera, no funcionaria el nostre sistema econòmic. Així es produeix aquesta paradoxa que la mateixa societat que no accepta cap obligació imposada des de fora imposa tàcitament l'obligació de ser feliços o de dir i fer veure que ho som. És un altre aspecte del que Lipovetsky anomenava felicitat paradoxal. Segons Lucía Ramón, aquesta cultura de l'homo felix, és la ideologia del capitalisme de consum i el que queda dels discursos utòpics de la modernitat i la seva fe optimista en el progrés, en la qual el discurs profètic ha quedat arraconat per la consagració del present hedonista que transmeten les mitologies festives dels objectes i les diversions. Segons Pascal Bruckner, el dret a la felicitat s'hi ha transformat en un imperatiu eufòric que crea vergonya o malestar entre els qui se'n senten exclosos. I Lucía Ramón comenta, en aquesta època en la qual regna la felicitat despòtica, els individus ja no es limiten a ser dissortats, ara se senten culpables per no sentir-se bé. Comença a sorgir una nova classe de marginació, la dels que pateixen els realment exclosos i desposseïts, que són identificats com a fracassats. El que és característic de tota societat teocràtica, que els exclosos ho són només per la seva culpa, per càstig de Déu, es reformula d'una manera laica però igualment radical en la teocràtica del mercat i el consum. El nihilisme líquid i a la banalitat del mal els correspon també una banalització de la felicitat. Banal perquè, segons Bruckner, el deure de la felicitat suposa una perversió de la idea més vella que hi ha, la possibilitat concedida a cadascú de ser amo del seu destí i de millorar la seva existència. Cosa que és així perquè el gran misteri de la felicitat és que no es redueix als components que en permeten o en frenen l'aparició. Per molt que els reunim en un conjunt òptim, la felicitat els sobrepassa tots, no es deixa de limitar ni definir i es desintegra com l'ala d'una papallona quan creiem tenir-la a la mà. Però sobretot, la vida té l'estructura d'una promesa, no d'un programa. Contra el deure de ser feliç, Pascal Bruckner fa una apologia de la vella saviesa de saber viure, que consisteix precisament a convertir la felicitat en una realitat secundària en relació a altres béns com la llibertat, l'amor, l'amistat, i posar a primer terme certes actituds i activitats davant de la vida, com desitjar, descobrir i estimar. El secret d'una bona vida estaria en el fet de burlar-se de la felicitat, en considerar-la secundària sempre en qualsevol part, ja que només arriba a propòsit d'una altra cosa, perquè no hi ha res que pugui rivalitzar amb la irrupció en la nostra vida d'un esdeveniment o d'un ésser que ens devasta i ens encanta. Sempre hi ha massa per desitjar, per descobrir, per estimar, i sortim d'escena sense haver tastat el festí. Com es veu, aquestes consideracions no queden lluny del que va profetitzar a Huxley en una novel·la ja bellíssima, mil vegades reeditada i més que coneguda, que en la traducció catalana es titulava precisament Un món feliç. Quan el salvatge, que aterra casualment en aquell món, reclama la seva preferència per viure perillosament, els alts directius li responen que és millor viure còmodament. I davant la resposta del salvatge, jo no vull confort, jo vull Déu, vull la poesia, vull el veritable perill, vull la llibertat, vull la bondat, vull el pecat, la seva forderia li respon: en resum, vostè reclama el dret a ser desgraciat. El nihilisme descafeinat que he intentat presentar i que crec que ens caracteritza sembla ben nascut a Occident d'aquella por de ser desgraciat. Però aquesta mateixa por l'ha portat a la inconseqüència de no afrontar el risc i la seriositat del nihilisme. I així, després de la total relativització de tot autèntic absolut, relativitza també el seu propi nihilisme, que es limita a ser un nihilisme còmode. Un ràpid resum abans de tancar aquesta part. La nostra cultura ambiental, domesticada per l'esquer consumista, no té valor, per una banda, per afrontar honestament i decidida la qüestió del nihilisme, però per l'altra prefereix refugiar-s'hi com a excusa per no assumir els compromisos de millorar una terra i un gènere humà greument amenaçats. Com es veu, sembla que hem passat de la constatació resignada de Camus, l'únic que queda és imaginar Sísif feliç, a l'obligació i l'imperatiu no ja d'imaginar sinó de proclamar que Sísif és efectivament feliç, enormement feliç. Potser és l'única manera de no reconèixer que el rei del progrés humà va nu. Això és el que du un home impenitentment optimisme com Lipovetsky a preguntar-se: i si el camí emprès per la civilització tecnològica fos un fatal carreró sense sortida? I si el culte a l'Homo Felix fos la nostra dissort més gran? Capítol 2.7. Conclusió. Malgrat totes aquestes pinzellades, no sóc pessimista ni de bon tros, i això per dues raons. A. El món bíblic coneix un tipus de literatura que acostuma a anomenar-se apocalíptica, i aquest nom ens evoca una mentalitat catastròfica o tremendista. Però els especialistes en el gènere aclareixen que la literatura apocalíptica no és necessàriament pessimista, de vegades perquè les seves pintures no diuen que allò hagi de passar necessàriament, sinó que pot passar i per això ho anticipen per poder evitar. I altres vegades, quan la realitat descrita ja és realment dura, la literatura apocalíptica pretén dir, en pintar-la, que malgrat tot, Déu és el senyor de la història. D'aquest segon gènere tenim com a exemple gairebé tot el llibre neotestamentari de l'Apocalipsi, i del primer gènere tenim com a exemple els discursos del final de la vida de Jesús, per exemple en el capítol 13 de l'Evangeli de Marc, que tampoc no són una profecia fatal, sinó un toc d'alerta. Doncs bé, jo m'he limitat a fer un avís, i a més, sóc cristià. Bé, en segon lloc, sé que no he descrit tota la realitat, sinó només aquella part tan important que és la cultura i l'educació que avui respirem a l'entorn mediàtic. La nostra realitat és molt més polimorfa, tot i que crec que el que he descrit aquí té prou força i consistència. Però a més, segueixo creient, amb T. Adorno, que els éssers humans acostumen a ser millors que la seva cultura, almenys algun d'ells. La meva presentació ha volgut ser, sobretot, no una valoració global, sinó tan sols una descripció parcial. I això que he descrit és el que he anomenat nihilisme laic o nihilisme líquid, o el que el meu col·lega J. Rovira Velloso va qualificar ja fa uns anys com el no-res en puntes. Per tant, del que he exposat no n'hauria de sorgir la impressió, avui dia habitual, que no hi ha res a fer. Com a mínim, cal ser conscients del perill conservador d'aquell nihilisme de saló. A part, cal conèixer i vitaminar totes les cèl·lules no nihilistes de la nostra cultura. I finalment, cal saber que la clau per la lluita humana no resideix en l'èxit que tindrem, sinó a fer el que hem de fer. Amb aquests tres principis, Passem al capítol següent. Capítol 3. La lluita per la justícia en temps de nihilisme. No es tracta ara d'enumerar totes les pràctiques possibles, moltes de les quals estan posant en joc, tot i que per part de grups minoritaris. Només es tracta de dibuixar alguns trets que configuren una mentalitat o una cultura en contraposició als que hem vist en la part anterior. Capítol 3.1. Una cultura de memòria passionis. Davant la cultura de l'oblit i davant l'axioma nietzscheà que només es pot ser feliç oblidant, J.B. Metz ha reivindicat la necessitat d'una raó anamnètica, prenent-li l'expressió i faré un parell de reflexions. A. L'excusa fàcil de la cultura consumista de l'oblit davant d'allò que pot tenir caràcter de repartiment és que es tracta d'un accident minoritari sense caràcter de símptoma. L'Holocaust només va ser un accident en la marxa cap al progrés i avui el fenomen estremidor de menors que agredeixen físicament els seus pares, denunciat fa poc pel fiscal general de l'Estat, és un accident minoritari, tot i que s'hagi doblat en un any. El creixement de votants a partits feixistes en països de llarga tradició democràtica és un altre accident minoritari i les 30.000 persones que moren de fam cada dia són només un accident digne d'oblit. Davant d'aquestes respostes evasives, val la pena abocar el consell d'Ignacio Ellacuría, ara que celebrem els 20 anys del seu martiri. Ellacuría va proposar per a la nostra societat la imatge de l'anàlisi de femtes. Sens dubte, i per fortuna, les femtes encara són en la nostra vida quelcom momentani i absolutament secundari. De tota manera, en analitzar-les es poden descobrir serioses malalties que afecten i que poden amenaçar greument tot l'organisme, hemorràgies internes, ameves. Això fa que tots els exemples que acabem de posar i molts altres que s'hi podrien afegir, com ara el terrorisme o el drama de les pasteres, puguin tenir un clar caràcter de símptoma que ens obligui no sols a alleugerir-ne els efectes, sinó a analitzar-ne les causes i a posar-hi remei. Per això és precisament el que ens neguem a fer, perquè distorsiona el ritme de consum i passa temps que sembla ser l'única meta de la nostra vida per la cultura del nihilisme laic. Apagar la televisió davant d'algunes imatges dels noticiaris, menys de les que haurien de ser, perquè no les podem suportar, és una reacció psicològicament comprensible, però es converteix en una complicitat tàcita, ja que precisament aquesta insuportabilitat de la imatge és el que ens hauria de conscienciar del caràcter absolutament intolerable, no d'unes imatges, sinó de moltes realitats del nostre entorn, i això és el que ens hauria d'esperonar a lluitar. És aquella mateixa hipocresia que batega en la societat franquista on l'imperatiu moralista d'evitar la paraula puta servia com a justificant per poder-nos oblidar de la injustícia de la prostitució o la que avui dia posem en joc amb una atenció comprensible als morts per accidents de trànsit, però desmesurada si la comparem amb l'atenció que posem sobre els accidents laborals o els morts a causa de fam. I contra això, segon, hi podem lluitar tant com contra el primer. Però ens manca aquell valor que va tenir Francesc d'Assís per apropar-se al leprós que li feia fàstic i abraçar-lo. Aquest gest va canviar la seva sensibilitat i la seva vida. Bé, des d'un punt de vista cristià, aquesta cultura de l'oblit ve a ser la traducció laica d'allò que Pau qualificava com debilitar la creu de Crist. La creu revela primàriament que els cristians adorem un Déu delinqüent, Esegüell, i allà on l'amor en mayúscula resulta delinqüent, hi ha molt a corregir i a reformar. Això és el que J.B. Metz qualifica amb una expressió ja tòpica com a memoria passionis. Malauradament, la institució eclesial ha utilitzat massa vegades la creu del mestre no com un avís de la seva inevitable conflictivitat en una societat que adora el vedell d'or o Mamon, el Déu incompatible amb el Déu de Jesús, sinó com un recurs per imposar càrregues desmesurades que reforcen el poder clerical. Aquest mal ús de la creu des d'un punt de vista creient té la seva versió laica en la reserva de la memòria només per a aquells mals dels quals, amb raó o sense, que això ara no importa, creiem haver estat víctimes nosaltres. Perdono, però no oblido. És un tòpic que estem massa acostumats a sentir i que, tot i que pot tenir un sentit correcte, perdono, però aprenc. Emmascara massa vegades un desig tàcit de venjança en què el càstig no s'infligeix per a redempció i correcció del malfactor, sinó per a satisfacció de la víctima. Però la memoria passionis és també, pel cristià, un memorial que el dolor i la injustícia no tenen l'última paraula en la nostra història, perquè Déu va ressuscitar Jesús d'entre els morts com a primícia del nostre triomf final que recapitula totes les víctimes, fins i tot les ja passades. Algunes de les pàgines més esperançades del Nou Testament han estat escrites en temps de persecució o per recordar-la. En conclusió, diu el refrany que només ens recordem de Santa Bàrbara quan trona. Una bona cultura de la memòria sempre hauria de tenir presents tant Santa Bàrbara, suposada patrona davant les tempestes, com el germà Sol que anuncia i obre el dia i és vell en la seva esplendor, Francesc d'Assís, i que també existeix quan l'horitzó està ennuvolat. Hi ha coses que tenim dret a no oblidar, però n'hi ha d'altres que tenim el deure de no oblidar. Una església mestra en humanitat s'hauria d'esforçar perquè aquesta cultura de la memòria fos una mica indefugible en totes les tasques educadores de la societat i de la família, i per posar constantment a sobre les taules netes dels nostres milionaris tota la brutícia que rodeja el nostre món. Capítol 3.2. Víctimes sí, victimismes no. El revers de l'anterior és una memòria que només es recorda del dolor propi i s'oblida del de l'altre, la memòria selectiva. Sens dubte, la nostra percepció és inevitablement selectiva. La direcció vers la qual s'orienta o selecciona la nostra ment no depèn només d'uns objectius conscients i expressament pretesos, sinó també, i de vegades molt més, d'una inconscient llei de gravetat del fet de conèixer que està descrita en aquella frase de Sant Agustí: amor meus, ponxos meus, el que estimo constitueix la meva energia cinètica. I això es pot aplicar particularment en el cas de les víctimes, precisament perquè el més sagrat és sempre el més corruptible. Resulta sacríleg que el nostre interès per les víctimes s'orienti només a obtenir-ne algun benefici personal, alguna excusa per a descarregar la nostra adrenalina o algun profit o benefici polític o econòmic. Posem un únic exemple de l'Espanya d'avui. Cristianament parlant, és incomprensible que els que durant els 40 anys de dictadura van poder exhibir i canonitzar les seves pròpies víctimes, que ho van ser, s'oposin ara a la llei de la memòria històrica i busquin subterfugi jurídic per a denunciar el que jutja Garzón quan intenta complir aquesta llei. Però a la vegada, qui avui reivindica aquest dret i aquesta justícia respecte a les seves pròpies víctimes hauria d'intentar constantment no buscar així l'afalac d'una victòria pròpia sobre els altres, perquè a la llarga això només ens deixa la sensació que els homes no podem conviure perdonant-nos i que només vivim per destruir-nos els uns als altres, la qual cosa fomenta aquella sensació nihilista que no hi ha res a fer i que és millor dedicar-se a consumir i passar-ho bé. Quin contrast amb aquella memòria de Sant Joan Crisòstom quan explica que sempre que veu alguna obra faraònica no deixa de pensar en quantes llàgrimes es deu haver edificat, quants orfes es deuen haver quedat nus, quants obrers deuen haver estat estafats del seu jornal. Quan sortim de Barcelona amb l'AVE, qui recorda que almenys quatre persones van morir mentre el construïen i que gràcies a ells anem tan còmodes i tan ràpid nosaltres? Recordeu-vos dels que ho estan passant malament, perquè vosaltres sou igual que ells, ve a dir la carta als Hebreus amb molta raó. 13.3. Capítol 3.3. Recuperar testimonis. Respecte al que hem dit abans sobre l'enderrocament dels sants i sense caure en les geografies, podem fer ara almenys des d'un punt de vista expressament cristià un parell de consideracions importants. A. En el Nou Testament, la carta als Hebreus presenta als seus lectors una sèrie de models de la fe, dels quals s'han de destacar tres trets. Els anomena testimonis perquè constitueixen com un núvol que els embolcalla i ens orienta per fixar els ulls en aquell que és autor i consumador de la fe. 11 i 12:2. Diu expressament que aquest món no n'era digne i, per a sorpresa nostra, no n'hi ha ni un que sigui cristià. No parla de Pere, de Joan o de Maria, sinó d'homes com Abraham, que van saber sortir del seu món, o de Moisès, que va preferir compartir la humiliació del seu poble a reclamar un marquesat del faraó. Això mostra que el seu valor desborda el marc del cristianisme explícit. Bé, aquests testimonis no eren gent d'una pasta diferent de la nostra, sinó del nostre mateix fang, com escriu o Clement a propòsit d'un gran testimoni del nostre segle. Si estimem i venerem la mare Maria Esbotosbos, no ho hem fet malgrat el seu desordre, les seves rareses i les seves passions, sinó a causa d'ells que la fan entre tants morts piadosos i tants vius mel·líferos, extraordinàriament viva. Des de feia segles i en contrast amb aquests dos trets, la geografia catòlica pràcticament ha oblidat el valor de testimonis en els seus sants, posant l'accent en el valor d'intercessors. Això ha portat a poblar l'horitzó de la geografia amb sants d'èpoques diferents de la nostra i amb una imatgeria que al costat de les talles autèntiques semblen sants mel·líflus, covards, conservadors, que en comptes de lligar inseparablement com Jesús, l'amor a Déu i el proïsme, posen l'amor a Déu en la defensa cega d'una institució eclesial reformable i avui molt necessitada de reforma. Sants que no interpel·lin, aquesta és la qüestió, i quan se surten d'aquest marc no és difícil constatar el seu gran poder d'arrossegament, com és el cas del pare Hurtado a Xile. Però no solament la institució catòlica, el nihilisme o la superficialitat de la nostra cultura també són propensos a aquesta tergiversació, i així veiem el contrast entre la grandesa d'una Teresa de Calcuta i la misèria de l'ús que el nostre món n'ha fet. Se la glorifica perquè ens escombra els carrers de cadàvers produïts per nosaltres i ens treu els morts del damunt. Però si un amor com el seu pretén no tan sols ajudar a morir les nostres víctimes, sinó ajudar-les a viure, aleshores li pengem de seguida les etiquetes desautoritzadores, demagog, populista, i com que són de la nostra mateixa pasta humana, és probable que tinguin algun aspecte discutible que justifiqui aparentment la nostra desautorització. De tota manera, com he dit altres vegades, tot el segle XX cristià era ple de testimonis impressionants. Molts d'ells, dones, uns quants d'ells conversos, altres màrtirs, quasi tots perseguits, que he anomenat en altres llocs i que desborden l'àmbit de l'explícitament cristià. Figures com Gandhi o Nelson Mandela, Simone Weil o Etty Hillesum, figures de la qual l'autor de la carta als Hebreus probablement repetiria avui dia que el nostre món no n'era digne. Hi ha aquí una tàctica important per contrapesar el buit testimonial d'una cultura teixida amb models de passarel·la i amb herois esportistes o metrosexuals que perverteixen el significat d'un títol tan vell com el de Corazón Corazón i que no susciten més desitjos que els de vull ser com Beckham. En un món de desconfiança metafísica i de desconcert cosmovisional, les persones concretes i les vides reals segueixen tenint un destacat poder d'arrossegament i són potser l'únic antídot capaç de sacsejar-nos per sortir de la nostra indiferència, la qual cosa rima en consonant amb una coneguda paraula de Jesús: en el regne del cel no hi entraran els que diuen Senyor, Senyor, sinó els que fan la voluntat del Pare. Capítol 3.4. La seriositat de l'autèntic mal. Els testimonis contrasten d'una manera impressionant amb la ja comentada banalitat del mal que s'ha convertit en un tret nostre quotidià. Ara bé, anant a una de les arrels més innegables de les coses i seguint els ensenyaments del Nou Testament, perquè l'amor al diner és l'arrel de tots els mals, no sembla possible escapar del nihilisme descrit si no ens proposem denunciar i fer visibles tots els eggmans de la nostra cultura econòmica, tots aquells genocides honrats servidors d'una suposada causa gran. Parlo conscientment de genocides perquè, si Eichmann va fer morir o va col·laborar en la mort de milers de jueus, el senyor Madoff es va permetre arruïnar 3 milions d'éssers humans de tot el món sense distinció de raça, ni d'origen, ni de fortuna, internant-los en el camp de la misèria i la desesperació. El tribunal que el va jutjar calculava el seu frau en uns 665.000 milions de dòlars. Nosaltres mateixos ens hem acostumat, com si fos la cosa més normal, a sentir parlar de banquers amb sous i indemnitzacions de milions de dòlars, i sabem que aquestes pràctiques han persistit enmig d'una enorme crisi econòmica mundial. 5.000 banquers i directius van rebre més d'un milió de dòlars cada un el 2008, mentre les seves entitats es desplomaven. El banquer A o va rebre més de 33 milions a Merrill Lynch en un any de pèrdues sorprenents de la companyia i quan ja molts bancs eren sostinguts amb diners públics. A la Gran Bretanya, FG del Royal Bank of Scotland va obtenir una pensió anual de gairebé 700.000 lliures precisament l'any en què la seva entitat va tenir les pèrdues més grans de tota la història empresarial britànica. Són només tres exemples entre una llista massa llarga i significativa, perquè a cap d'ells no se'ls va moure per aquest motiu ni una pestanya de la consciència. Només faltaria, tot plegat per uns milions de no res. Tot això fa inevitable recordar una frase moralitzant de Pius XII. El món modern ha perdut el sentit del pecat, perquè el que és tràgic és que molts d'aquests genocides econòmics no eren hipòcrites conscients que portaven una doble vida. Eren més aviat com el criminal nazi, gent persuadida de la normalitat, de les seves formes de procedir. I avui dia segueixen considerant normal que els diners del poble acudissin a rescatar-los de l'abisme en el qual s'havien ficat. No van pensar aleshores que això era una forma de crim socialista, el més abominable per a ells, però en canvi consideren com un nefant socialisme que un bri del molt que els sobra a ells serveixi per remeiar la vida dels miserables que ells han creat. Potser sí, s'ha perdut el sentit del pecat. El pitjor és que moltes jerarquies eclesiàstiques que esgrimeixen aquesta frase tampoc no semblen tenir gaire sentit d'on és el pecat. No se'ls ha escapat mai una sola paraula, ni tan sols en forma de citació evangèlica, que recordés com per un milionari és més difícil salvar-se que enfilar una agulla amb una soga de barca. Capítol 3.5. Crítica de la raó fragmentària. Kant ja va iniciar una crítica teòrica de la raó humana. Més tard, les decepcions concretes davant els límits de la nostra raó i davant la pretensió del jove Marx d'una universalitat intrínseca a la raó, enfront de la pretesa universalitat de la religió, han anat duent molts pensadors a postular altres formes de raó que es caracteritzen en la seva varietat per afegir un adjectiu al simple mot raó. Així sentim parlar de raó emocional o intel·ligència emocional, Goleman, de raó diagonal, Habermas, Apple, Adela Cortina. Són intents que pretenen que el do de la raó no es limiti a una part de nosaltres mateixos i a una part dels éssers humans. Parlem molt d'integrar ment i esperit, però potser seguim creient que la raó és una part de l'home. O parlem molt segurs del que em dicta la raó sense preguntar-nos si això mateix és el que dicta a tots els altres. La consciència d'aquestes limitacions és prometedora i l'arrel de totes elles potser és un fet que des de Freud i el mateix Marx hauria de ser ja patrimoni adquirit de la humanitat, que per universals que siguin les seves pretensions, la raó humana és una raó situada i situació implica sempre limitació, perquè, a més, no es tracta només d'una situació merament local, sinó que la nostra raó és moguda pels nostres interessos. I en aquest ser moguda, la neutralitat és una meta asimptòtica mai totalment assolible. Hem après que la raó, les pretensions d'universalitat de la qual són innegables, ha d'arribar a ser universal, igual que cada ésser humà ha d'arribar a ser el que ja és. Però universal implica necessàriament que inclou els exclosos. Si no, no hi ha totalitat que hi valgui, ni hi ha catolicitat autèntica en el fet religiós. I els exclosos són la gran lacra de la nostra història humana, sense que la justifiqui la còmoda excusa que ho són per culpa seva. Una excusa que té molt més d'irracional que de veritablement racional. No hi ha res més racional que la cèlebre pregunta que ja fa 500 anys va dirigir el Dominic Montesinos en un famós sermó pronunciat davant dels conqueridors a l'Amèrica acabada de descobrir. Aquests no són homes? I si són verdaderament homes, si són persones, no hi pot haver veritat ni coneixement autèntic que no arrenqui de l'interès per alliberar-los d'una esclavitud que moltes vegades els hem imposat nosaltres. Altrament, com continua dient el sermó de Montesinos, no estarem raonant sinó somniant, en tanta profunditat de son tan letàrgic adormits. Fins i tot els intents per l'anomenada raó dialogal fallen perquè incorren en una limitació semblant. No es dialoga en condicions d'igualtat total i dialoguen només els poderosos quan s'admet el diàleg als oprimits. És només en condicions de desigualtat. El que succeeix amb els anomenats G8 i altres grups motors de l'economia és un exemple feridor. Si els seus components estan convençuts que la seva visió de l'economia és totalment racional, igual universal, per tant, com les matemàtiques, per què no admeten tots els altres en aquest diàleg? Per què l'únic fòrum universal que és l'ONU i que va néixer amb aquesta intenció ha quedat reduït a una instància inútil i que a més per si de cas té bloquejada la pretesa universalitat pel dret de vet dels països més poderosos al Consell de Seguretat? La irracionalitat absoluta i cruel de la fabricació i comerç d'armes es torna clarament inexplicable sabent només que els 5 països amb dret a vet a l'ONU són precisament els exportadors d'armes més importants. I de Gaddafi se'n podran dir 1.000 crítiques justes, però el gest de tirar a terra la Carta de les Nacions Unides durant l'última Assemblea General cal aplaudir-lo. Capítol 3.6. Sentit enfront de felicitat. Hi ha un curiós detall lingüístic en el qual convé fixar-se. La nostra cultura del nihilisme descafeinat parla molt de felicitat, tot i que es tracti d'una felicitat compulsiva i paradoxal, com dèiem abans. Les religions de la Terra, totes elles, no acostumen a parlar de felicitat, sinó que parlen de pau. El detall és significatiu. La felicitat no pertany a aquesta dimensió nostra, ja que el cor humà és constitutivament inquiet perquè vol més, o amenaçat perquè té por de perdre el que té. Els èxtasis de benaurança són breus i no permanents. No tenen caràcter de benaurança, sinó de sacrament, és a dir, són senyals que podem continuar caminant cap a una realitat millor. Si no els entenem així, corren fins i tot el perill de fer-nos tancar els ulls a l'entorn. La pau, en canvi, pot ser més consistent i més perdurable, ja que la pau brolla d'una experiència de sentit o d'harmonia entrellocada, com succeeix de vegades davant d'un d'aquells paisatges meravellosos on un sent que totes les peces estan al seu lloc i que totes combinen deliciosament entre elles. Aquesta sensació d'harmonia transmet el missatge implícit que hi ha un sentit global en tot i que aquest sentit és un do gratuït. Ara bé, no hi ha res que tingui més sentit en aquesta terra que lluitar per la fraternitat, la llibertat i el benestar universals. En aquesta lluita, o en la prosecució d'aquestes idees, d'aquests ideals, la persona acaba percebent que malgrat els esforços, les persecucions i els fracassos que la puguin acompanyar, és on ha de ser i contribueix a l'harmonia del món, i que la gratuïtat amb què es fa front a la lluita per la justícia és com l'experiència de gratuïtat que brolla, per exemple, d'una percepció profunda de la bellesa. En canvi, la boja cursa cap a aquesta felicitat paradoxal, compulsiva i reduïda a l'hiperconsum, s'assembla a allò que ridiculitzava fa segles un autor bíblic com a córrer rere el vent. Córrer rere la fraternitat i la justícia pot realitzar un ésser humà i omplir una vida, fins i tot quan no es palpi el triomf. Córrer rere el vent és una empresa d'idiotes. Potser per aquest motiu, dos dels grans filòsofs de la nostra història, de posicions ben oposades d'altra banda, han insistit a subratllar una manca de realització humana que no hauríem d'oblidar. Em refereixo a Marx i a Heidegger. Marx parlava de l'alienació i de l'ésser humà com alienat, segons ell, a causa de les dures i injustes condicions en què avui dia es treballa, l'home deixa de ser ell mateix i s'aliena. Heidegger, des d'una òptica més individual però més àmplia, parla de la caiguda en l'és. Ningú no és realment ell mateix, sinó que tots diuen el que es diu, fan el que es fa, compren el que es compra, vesteixen el que es vesteix i són els que s'és. Anys després d'aquesta constatació d'Heidegger, la publicitat ha arribat fins i tot a apel·lar la necessitat que siguis tu mateix i diferent per a col·laborar a tots el mateix producte, per a col·locar a tots el mateix producte. I davant de tal reclam, l'estupidesa establerta ja no té ni aquella capacitat de sospita típica i tòpica de la dona afectuosament afagalada. Això ho deus dir a totes. Si la recerca de la felicitat en l'hiperconsum ens rebaixa d'humans a xaiets, l'experiència de plenitud, de sentit i d'harmonia, tot i que només siguin parcialment entrevistos, ens pot omplir i capacitar per a trobar la benaurança no allà on la situa la cultura del capitalisme salvatge o del canibalisme econòmic de M. Benedetti, sinó on la situava paradoxalment el profeta de Natzaret, en la fam i la set de justícia que brollen de la misericòrdia. Amb tota la quantitat d'ecos i ressonàncies positius i negatius que desperta aquella doble actitud. En aquesta mena d'actituds que Jesús qualificava com pescahomes, treure la versió més ricament humana d'aquesta mar tèrbola d'inhumanitat que som tots. Conclusió. Els camins proposats podran semblar vagues i imprecisos. Sense dubtes limiten més el camp de l'estratègia i toca a cada situació, cada persona o comunitat, a cada moment, deliberar sobre les tàctiques o les orientacions millors per a recórrer-los. En aquest zel ens podrem equivocar més d'una vegada i unes altres vegades la realitat es quedarà per sota de les nostres aspiracions, perquè aquesta és una llei molt humana. Però ja seria molt si reconeguéssim aquests objectius com a més humans, més planificants i més donadors de sentits que l'hiperconsumisme compulsiu que ens acostumen a predicar des dels quatre punts cardinals. Potser aleshores el nostre descafeinat nihilisme es trobaria superat en topar-se amb una realitat molt més real, més densa i més estimulant. I per als cristians convindria recordar una cosa. Cristianisme significa el mateix que messianisme. No es pot parlar de cristianisme sense parlar del Messies, igual a Christos. Això aboca el cristianisme constantment a la lluita pel canvi històric. Però els evangelis narren una escena en la qual Pere confessa que Jesús és el Messies, i aquesta confessió és rebutjada per Jesús, perquè Pere concep el messianisme no com un Déu, sinó com els homes. No com Déu, sinó com els homes. Marc 8:33. El messianisme, segons Déu, no és ni el triomf fàcil ni una situació personal de benestar i comoditat. És ficar-se fins al fons en la lluita per alliberar l'home de les esclavituds històriques, carregant les conseqüències d'aquell compromís i sabent-hi trobar justícia per tots, pau amb tots i goig en l'Esperit Sant. Romans 14:17. El messianisme no és una meta per moltes conquestes que puguem fer els homes, sinó un camí en el qual el creient experimenta que és Déu mateix qui acompanya el nostre fer camí.